two American scientists are lost in the swirling maze of past and future ages during the first experiments on America's greatest and most...
Heu de tenir una edat perquè us soni aquesta sèrie, perquè és dels anys 70. Estem parlant de The Time Tunnel, en la que dos científics viatgen a través del temps.
Però potser viatgen al present.
Sí,
per
potser
tant,
sí.
És una sèrie d'actualitat.
Però nosaltres el que fem ara és proposar-vos un viatge a l'inrevés, cap a la prehistòria i un viatge gastronòmic.
Sí, parlant de menjar, potser algú alguna vegada s'ha preguntat quin gust tenia el mamut, si era possible menjar-se'l sense tabasco, perquè, clar, no existia llavors. Si estem pensant, per exemple, la vida dels Picapedra, esteu equivocats, perquè parlem amb coses amb coneixement de causa, eh? No cosa retrofantàstica. La dieta no té res a veure, realment, amb el que es menjava fa mil·lennis.
Doncs, òbviament, la dieta dels nostres avantpassats més llunyans era molt més pobra que no pas el que es veia en aquesta sèrie de dibuixos animats que us estàvem comentant, els Flintstones. Hi havia molta menys varietat i molts dels ingredients que formen part de la cuina actual s'han incorporat amb el pas del temps, des dels primers homínids de l'Àfrica fins ara. Òbviament, la dieta prehistòrica no tenia res a veure, era pobra, però això sí, diuen que era bastant sana,
perquè
estaven healthy.
No estaven processats, no? Els aliments i... El que més m'agrada a mi de la dieta prehistòrica, no hi havia envasos en aquests llavors, no creàvem tanta merda.
Més aviat hi havia carn i verdures bullides o a la brasa i sense sofregits. Això és el que analitzem en aquest reportatge.
Ho sabem gràcies a investigadors com la del Carbonell, que estudien amb l'última tecnologia les restes arqueològiques.
El que trobem són els restes arqueològics, doncs pol·lens de plantes, que són mangívoles. Trobem també plantes carbonitzades, fruites, que sabem que es podien consumir. Trobem també doncs ossos amb marques de tall, fetes amb eines que indiquen que es menjaven la carn i d'aquesta manera podem reconstruir el que menjaven fa milers d'anys.
Però sabem més el seu llibre Paleoreceptes, això existeix, eh? Un llibre que es diu Paleoreceptes, la dieta dels nostres orígens per una vida saludable. L'ha escrit l'Eudald Carbonell, que ara sentíem, i també la Maria Cinta Sanz, que han retrocedit en el temps per recuperar plats com, atenció, aquest que ens explica.
A mi sempre m'ha agradat molt, no? La molla d'os, doncs, amb fruita del camp, no? La molla d'os, amb mores, l'he menjat moltes vegades i és una barreja fantàstica, no? Escalfes un os... d'un os llarg, d'un animal, d'un bòvit, o sigui, amb els que hi ha ara mateix, un bou o d'una vaca, o petes, i a dins el mateix os, li poses mores o matxaques amb un pal i tu veus com si fos una beguda, i seria genial.
Wake up, stand up, Africa, come on, sabopa.
Doncs ja heu sentit, fer servir l'os escalfat com a recipient i per veure-us-ho. L'Eudald Carbonell em fa molta gràcia, que l'encanti. Pel que sembla, és un dels seus plats preferits. No sé si se'l deu cuinar ell a casa o si se'n va a algun restaurant on tirin de receptes molt, molt antigues. És el cas del xef del Dos Palillos i, sobretot, del Dos Pebrots, que és el restaurant que ens ocupa ara mateix. L'Albert Raurí, que ha investigat els orígens de la nostra cuina, no ha pogut arribar tan enrere com a la prehistòria, però sí fins al segle I, a través de documents i llibres antics.
Si aneu al seu restaurant, podeu provar plats com aquest.
Jo crec que és molt important el coneixement per poder transmetre i tindre alguna base sòlida a la teva feina, no? Per exemple, nosaltres, els Dos Pebrots, estem adquirint coneixement per poder realitzar una cuina diferent, una cuina desconeguda. O, per exemple, en els Dos Palillos ha sigut molt important adquirir coneixement per poder fer innovació o creativitat sobre una cuina que nosaltres desconeixíem, no? Perquè és impossible fer innovació sobre una cosa que desconeixes. I llavors jo crec que el coneixement és la base de tota la feina. Nosaltres, els Dos Pebrots, vam agafar llibres antics de cuina i els vam decodificar. Els vam analitzar, vam fer una espècie de resum una mica més tècnic, no? L'edició del llibre R de Coquinària, fet per un gastrònom, hem fet diversos.
Doncs aquests diversos plats que deia l'Albert Rauric al seu restaurant Dos Pebrots Són, per exemple, la xuleta paleolítica, que és una xuleta madurada durant 70 dies per ells mateixos.
70 segles.
Sí, no, 70 dies. La cuinen a la brasa, una de les tècniques més ancestrals. Quan es va inventar el foc, es va veure que es podien processar els aliments. Bàsicament, aquesta va ser una de les grans notícies del descobriment del foc. I què fan? Doncs que a partir de fulles i herbes salvatges del Mediterrani et serveixen aquest plat, aquesta xuleta paleolítica, però el que és més curiós i més cridaner del cas és que te'l serveixen amb un ganivet de sílex perquè pugueu viure l'experiència Cro-Magnon, segons diuen ells.
No l'han robat d'un museu,
no.
L'han fet ells, aquest ganivet.
Anem ara a una altra restauradora de capçalera, és la Ada Parellada del Sempruniana, del Petra, de l'Enyorat, Pla dels Àngels, que també ha fet el seu viatge gastronòmic. Amb ella tornem a la prehistòria perquè és allà on l'Ada ha trobat un pont entre els orígens de la cuina i el que ara mengem. Us imagineu, per exemple, fer un menú sense tomàquet, sense patates, sense sofregit? Doncs clar, això abans era així.
En aquesta línia, l'Ada va fer un menú amb degustació que forma part d'una expo, el geni culinari, que es va fer l'any passat al Museu d'Arqueologia de Catalunya.
Vam començar amb un brou perquè hi havia olles. Vam fer un brou de ossobuco i en aquest brou, doncs clar, hi vam poder posar col, nap, porro i bolets i herbes i ja està. Després, seguint l'oportunitat de l'olla, doncs vam oferir un brou, en aquest cas de peix, com una fondissa, amb la seva flama a sota, i el vam posar al mig de la taula. El comensal es bullia una broqueta de peix. Anava acompanyada d'aquestes salses tan interessants, que estaven fetes amb fruita seca, amb herbes i mantega. I el menú continuava doncs, amb el porc senglar, fet a la brasa, acompanyat amb castanyes i fruits vermells. I les postres van ser molt complicades. Ens vam permetre una llicència. El postre es deia l'evolució del cereal i hi havia espelta en gra bullida, després hi havia una escuma, la gran evolució, l'escuma del Ferran Adrià, no? L'única llicència que ens vam permetre és fer servir el sifó d'en Ferran Adrià per exemplificar la gran evolució. Als comensals vam viure alguna anècdota molt divertida d'un comensal amb tot el carinyo del món, Sapastre, que va fotre el sifó amb tanta força que va esquitxar tota la taula i vam riure molt perquè va ser molt còmic.
Veieu que els avantpassats més llunyans menjaven sa, potser una mica avorrit, segons que la cuina ha passat dels bullits i les brases als postres servits amb sifó del Ferran Adrià. La cosa s'ha deconstruït bastant. Com a conclusió, si inventem el túnel del temps, ens haurem d'endur al tàper i potser convidar-los també als avantpassats.
Jo, sobretot, el que faré és endur-me al tàper, però li demanaré a la meva mare. Sí?
No, però jo, per la tàper ja ve implícit, no?
Que te sí?
Te l'has de fer tu mateix.
Sí, aquesta era la idea. No, tu comences la feina amb tàper, no t'ho has fet
tu mateix. No, jo mai vinc amb tàper.
Aquesta és una altra.
Perquè ningú m'ho fa.
Gràcies a l'Eudald Carbonell, a la Berra Auric i a l'Ada Parellada per fer-nos entendre que menjaven els nostres no avantpassats més immediats, sinó els de molt, molt lluny, molts segles i molts mil·lennis enrere.